Continuarem ara amb aquest espai de grup municipals que fem cada setmana i aquesta setmana el torn és de Més per sa Pobla i tenim en Antoni Simó, que és el portaveu del grup, en qui repassarem una mica l'actualitat d'allò que passa per aquí i també on anirem una mica més enlluny. Antoni Simó, bon dia.
Bon dia.
Que no pot ser d'altra manera, hem de començar parlant d'aquesta cancel·lació d'Art i Copes. Si tot just fa un dia et varen tenir per aquí parlant del que faríem, de tot allò que teníem previst per aquest cap de setmana, els darrers esdeveniments, tràgics esdeveniments, han fet que haguem de repensar tot allò que teníem programat. Quina decisió s'ha pres per part de l'Ajuntament de Sa Pobla i de la vostra regidoria, la de Cultura?
Sí, bé, inicialment sí que és veritat que va ser un fet sobtat i tràgic a la vegada, i després que el govern decretés el dol oficial de la comunitat autònoma per a les víctimes i per respecte a totes les famílies i evidentment a les víctimes, doncs la regidoria de Cultura va prendre la decisió, encertada o no, però en aquest cas crec que el manco mostra una seriosa situació, no? I que també mostra respecte cap a aquestes víctimes de suspendre Art i Copes. En aquest sentit, encara no tenim molt ben tancat i pot haver algunes informacions contradictòries perquè encara no hem aconseguit reunir-nos totes les persones que organitzem. De fet, fa dos dies que ens entrevistaven aquestes persones i ara a les 12:30 tenim una reunió de caràcter urgent per acabar de resoldre tots els temes que han quedat pendents. En la situació evident que és excepcional i vol demostrar aquesta mostra d'afecte i de respecte cap a les víctimes de Sant Llorenç i de Llevant.
És així. Per tant, actes cancel·lats també, no sé si ja ho poden confirmar, però s'ha posposat, diríem, que tindrem Art i Copes properament. No sé si poden confirmar dates o no, o ja ho direm una mica més endavant.
Confirmar encara no. S'està estudiant la proposta de fer-lo d'aquí 15 dies aprofitant més pont, però encara no és del tot oficial. Ara mateix aquesta reunió és precisament per decidir els dies i per estudiar la viabilitat de presentar la mateixa proposta d'activitats que estigui ja organitzada en els diferents artistes i les persones que han fet possible Art i Copes. Sí que és veritat que hi va xerrar en diferents grups de música i van arribar a la conclusió que era un cas excepcional i que evidentment l'Ajuntament havia de respondre. En aquest cas, de totes maneres, sí que és veritat que si ho posposem, aquest record en aquestes víctimes se mantindrà.
I serà. D'acord, nosaltres ja anirem, estarem al fil de la informació i quan tinguem informació més precisa també la donarem per aquí, per Sa Pobla Ràdio.
Avui mateix, en principi, donaríem des de les nostres xarxes socials i des de la part web, informarem de les noves dates.
Afegir també que per tothom qui vulgui anar, convocat a tota la ciutadania en general, fes un minut de silenci a les 8.
A les 8 davant l'Ajuntament,
exacte. Davant l'Ajuntament, sí. Qual està convidat tothom. Notícies, també notícies d'aquesta setmana. Han pogut llegir la premsa, per exemple, que la setmana que ve el tren elèctric arribarà a Sa Pobla. Una bona notícia, bastant esperada, hi ha hagut una mica de retard, però sembla ser que ja tenim una data fixada pel tren elèctric a Sa Pobla.
És així, de fet, justament l'any passat era per l'estiu, encara no havia entrat ni la tardor, feia molta calor, i se va donar la notícia que el tren s'electrificaria fins a Sa Pobla i també fins a Manacor, i amb aquesta bona notícia, amb aquesta bona nova, doncs celebram que per primera vegada s'hagi fet seriosament aquestes obres fins a Sa Pobla, que de totes maneres, a part de ser una obra que evidentment tindrà un impacte ecològic important, ecològic en segon sentit, no? I després que també en tema de temps també serà un avanç important, se reduirà en 10 minuts el trajecte i penso que és una aposta a la mi no suficient, però sí que necessària, una condició suficient per poder començar a fer passes cap en el mitjà de transport un poquet més eficient i un poquet més ecològic, amb aquest aspecte.
Tens ecològic i també més còmode, perquè no hem d'oblidar que no hi haurà, ja no hi haurà aquell transbord.
Exacte. Que
tot això pot fer sumar, 10 minuts quan vas a fer feina són molts, el transbord, vull dir, tot pot fer sumar.
El problema, bueno, el problema, la visió que ens falta en els mallorquins i al cap i al final els balears, però especialment Puigcerdà de Mallorca, que és el cas que més conec, és aquesta necessitat de veure el transport públic com una forma de conjunt, i Mallorca sí, és cert que tenim molt avançat el fet d'agafar el cotxe, però sí que és necessari també començar a fer passes cap a un mitjà de transport molt més eficient, públic i evidentment de qualitat, que permeti sobretot sortir de casa teva i poder anar a la feina o fins i tot anar a l'escola o a la universitat, en el cas que sigui, amb un temps considerable però que sigui correcte. És a dir, el poble evidentment no podem tardar 20 minuts, però sí que podem tardar 40 minuts i crec que el fet és positiu, eh? I a més el transport públic té multitud de coses positives, no? A part de la contaminació que se reduiria i se redueix, el temps que pots dedicar a llegir o fins i tot avançar algunes feines que pugui quedar pendents, i altres els mitjans col·lectius que permeten fins i tot millorar el capital social, no? Que pots mantenir converses amb qualcú que fins i tot no havies coincidit mai i pots coincidir, i crec que el fet positiu de tenir aquesta línia electrificada millorarà la pobla. I també no hem d'oblidar que habitants de Pollença, Alcudi, Muro no tant, però poden utilitzar el fet de Bus i Campanet també, evidentment, poden utilitzar aquest mitjà de transport com una eina per poder arribar, com has dit, a la feina o a altres llocs tant d'oci o fins i tot educatius, no?
Seguim amb més notícies. Avui la premsa, en concret l'última hora, es fa ressò d'aquesta reunió que va mantenir el Batle de Sa Pobla, Biel Ferragut, també va anar al Batle de Campos com a municipi afectat amb Noguera, el Batle de Palma, en relació en aquesta possible reallotjament de persones, d'habitants d'aquest poblat que s'està desmantellant de Son Banya. Aquí a Sa Pobla hi ha hagut certa polèmica quan això el Batle, o segons la premsa, nosaltres avui de matí no hem pogut parlar amb ell, la premsa afirma que el Batle va demanar que aquestes persones no vinguessin aquí, que els serveis socials tenen una llista d'espera ja important per acollir famílies que poden ser d'aquí o de la contrada perquè es puguin allotjar o es puguin ubicar, que Sa Pobla té els seus propis problemes d'habitatge. Vosaltres vareu sortir al pas confirmant que per la informació que teniu són famílies que en cas que venguin o no venguin que fan feina i que no representen problemàtiques, si és això que pot haver assustat una mica a la gent del poble. Què en saps tu d'aquesta reunió que va tenir el Batle amb Noguera, de la situació, de si vendran, de si no vendran aquestes famílies, de quina informació disposava ara mateix?
Sí, el titular diria que posa Sa Pobla i Campos demanen que no vinguin aquestes famílies, una cosa d'així. Jo crec que s'ha de curar bastant, no a Sa Pobla, sinó en aquest cas ha anat al Batle de demanar que no venguessin. En aquest cas, jo només puc dir que no estem xerrant de Sa Pobla en general, i de fet en l'exemplar que hi havia de l'última hora de fa una setmaneta sobre Sa Pobla, de 125 anys de l'última hora, parlava precisament que el Batle, que som un poble d'acollida. Crec que hi ha una certa contradicció amb aquest aspecte, no? Sabem el que nosaltres, en vista de la incertesa que s'havia produït i tot, sobretot aquest ressò reiterat de les xarxes i fins i tot de persones en el carrer, fins i tot més per Sa Pobla va detectar alguns perfils falsos que incrementaven aquesta situació d'incertesa o fins i tot de preocupació. Facebook ens ha fet cas i evidentment han estat usuaris falsos. Veiem contínuament un cert atac cap, en aquest cas cap a més, però cap a la situació en general, i en vista d'això més per Sa Pobla va respondre amb una nota de premsa demanant o explicant, millor dit, tot aquest punt d'incertesa, intentant explicar molt bé en quina era la situació que ens trobàvem. Aparentment per així que havia venit tot el poblat de Son Banya a Sa Pobla, amb aquell titular que va publicar precisament última hora. Més per Sa Pobla publica precisament que arrel d'unes reunions que van tenir en maig d'aquest mateix any en l'Ajuntament de Palma i els tècnics de l'Ajuntament de Palma, que confirmaven que només eren dues famílies que presentaven una bona conducta i a més tenien una situació laboral correcta. En vista d'això, més per Sa Pobla veu la necessitat d'informar, informa precisament aquesta línia que són dues famílies, nombre molt reduït, correspon a un 0,06% de la població poblera, i a més estem xerrant que són famílies que venen amb feina i a més amb bona conducta, això per una banda, i després no hem d'oblidar que aparentment Solmanya és un problema local, aparentment, però s'ha de veure en una conjuntura global. Dic local perquè es veu que està situat a un lloc concret, però es veu que el problema no és local. El problema és global i els problemes globals necessiten solucions globals. En aquest cas, la Pobla no té ni competències en habitatge, ni en educació, ni en serveis socials, en aquest cas, perquè el cas s'ha dut des del servei social de Palma, s'ha dut des de Sibavi, l'Ajuntament no té competències en Sibavi, i simplement, crec, com a Ajuntament, hem de veure aquest problema global que podem aportar una solució global. En aquest cas, l'Ajuntament de Sa Pobla es veu que no té competències directes i, com a molt, pot informar els ciutadans i ciutadanes del poble. Amb aquesta situació, l'Ajuntament de Sa Pobla ha mostrat, es veu que no ha fet cap comunicat oficial, simplement ha estat a balda en relació al tema, i es veu que hem estat nosaltres que ens respost en la situació d'explicar molt bé aquesta situació. Després, al cap i a la fi, el problema més greu que jo veig és que en el 2018 tenim gent, nins, sense escolaritzar, i penso que actualment no podem permetre que cap persona, sigui de sènia que sigui, no pugui estar escolaritzada o no estigui escolaritzada a cap escola, no? I sobretot atenent que estem al 2018 i penso que aquesta situació és intolerable. Aquest fet penso que és una excusa suficient i necessari per posar totes les eines que tinguem disponibles. És veritat que l'Ajuntament, com he dit, no té competències, però sí que dona facilitats en què aquests nins puguin estar escolaritzats. Molt convé tenir tota la gent possible escolaritzada dins el sistema i que no caiguin dins, no hem de recordar som bany el que representa i el que ha representat fins ara, que és persones que només per fet d'haver nascut allà ja tenen una marca en risc d'exclusió social que és indissociable a qualsevol poble, municipi de les Illes Balears. Només d'aquesta manera, aquestes experiències no són, evidentment, aquí apareixen innovadores, però han de recordar Barcelona, com desallotja tot el poblat de gitanos que ara mateix ja, que quan se van fer per dos les Olimpiades del 92, en aquest cas Barcelona reallotja tots els gitanos del poblat gitano que està a la Ciutadella i se fan blocs de pisos per els esportistes. Després això va facilitar posteriorment l'habitatge de diferents persones i famílies de Barcelona i aquestes persones gitanes van estar repartides a tot el municipi de Barcelona. Sí que és vera que Barcelona és molt més gran i és vera que venen una tradició social molt més potent que la mallorquina o que la balear, però no per això han de deixar de lluitar per llevar estigmes i sobretot facilitar, sobretot en aquests joves, aquests infants, l'accés a l'educació i donar una oportunitat social a que aquestes persones que ara mateix són nins, no saben de què estan vivint o com estan vivint, que estiguin condemnades en el risc d'exclusió social. I penso que la responsabilitat, com he dit, és global.
Des del principi Sa Pobla terra d'acollida i això m'ha vengut al cas per demanar-te sobre aquesta presentació d'una guia per l'acollida a població àrabo parlant, més hi va participar, hi va haver el regidor Rafael Socias allà, i per demanar-te una mica sobre aquest tema de l'integració que està té en relació al tema lingüístic, però en general la integració d'aquesta comunitat musulmana àrabo parlant l'Anta de Sa Pobla, perquè és encara una assignatura pendent, teniu prou recursos des de les àrees que gestioneu que estan molt relacionades, perquè més gestiona per exemple, com ara educació, serveis socials, vull dir, àrees que tenen responsabilitats importants quant a la integració d'aquest col·lectiu.
Intentem sempre donar les nostres forces o aportar les nostres energies cap a la integració o una paraula que més m'agrada que és inclusió, no? Amb aquest aspecte les competències de l'Ajuntament són gairebé sempre assistencials. És vera que s'ha de fer una gran feina de prevenció i sobretot d'una educació global cap a la inclusió. El problema que tenim és que fa 30 anys que a Sa Pobla tenim persones immigrades procedents gairebé un percentatge, no sé totalitat, evidentment, però sí un percentatge molt important del Magreb, on és curiosíssim que després de 30 anys no tenim significació en cap grup social on compartiguem persones autòctones amb persones immigrades en el seu moment, i encara és més curiós que després de 30 anys aquestes persones han tingut fills i filles, i costa de creure que ni l'educació ni el poble ha tingut la capacitat de poder gestionar una inclusió real d'aquestes persones. Precisament vaig fer el treball de final de màster, bé, el meu treball de final de grau ja vaig relacionar en temes d'immigració, i també aquest treball de final de màster l'he relacionat en temes d'immigració i educació, i precisament xerrava d'aquest tema, no? De la incapacitat que han tingut com a societat d'incloure persones d'altres indrets, en aquest cas magrebines, i d'altres cultures dins el nostre entorn social. I sí que és vera que trobam una certa relació dins, una certa relació evidentment institucionalitzada, que és en aquest cas l'escola, que forma part d'una institució que podríem citar que seria com un atrezzo social dins un enfocament dramatúrgic, no? Tampoc no vull centrar en aquestes cosetes tan tècniques o tan sociològiques, però sí que és vera que trobam infants que ja han nascut aquí, que han desenvolupat la seva vida i el seu relat vital dins la pobla, xerren català i, curiosament, no comparteixen cercles socials. Vaig fer una enquesta, concretament, i no, ni un 75% de la població magrebina comparteix amistats totalment mallorquines. És a dir, estem xerrant, vaig fer una enquesta que me diguessin els noms de les persones amb què se relacionen, i un 75% dels enquestats, i considero que és una enquesta significativa perquè era un univers no molt gros, de 72 persones, si s'entrevisten 56, per tant estem xerrant de resultats significatius, no en la totalitat, però sí que és veritat que en aquest cas és un 75% dels enquestats que comentava precisament que versava que aquest 75% no manté relació amb cap persona autòctona de sa pobla, i crec que és un fet que s'ha d'estudiar, i és veritat que els mitjans, per molt que vulguem, mos falten mans per treballar un tema delicat i que mos falta una perspectiva. També està que el nostre estat, en aquest cas l'estat espanyol, no té cap eina ni cap model migratori o d'inclusió que mos permeti traçar una línia de feina. Cada poble, és a dir, és poc viable que cada poble tingui un model, perquè pot haver pobles que a tot tenen el model francès, assimilacionisme, això és la meva cultura i te la menges com te la serves, o altres models com multiculturals, com per exemple pugui ser a Londres, que, o bé Anglaterra en aquest cas, que sempre faig la comparació de que la cultura és plum cake, no? Es pa, si és la cultura general, i després té els fruits, no? Els fruits encarabassats aquest que té el plum cake, que sí, representaria les diferents cultures. O sigui, esteu dins la mateixa massa, però vosaltres teniu les vostres manifestacions culturals, i jo encara defenso una altra, que entenc la dificultat d'aplicació, perquè després hi ha el sentiment romàntic de la cultura i de la tradició i això, que actualment dins una època global és veritat que hem de mantenir els trets característics de la nostra terra, però no hem d'oblidar que estem dins una cultura global. Tothom du roba de global, du roba de Nike, d'Adidas, i no estem xerrant de pèl lemons, estem xerrant de marques globals. Tothom s'atén a una música global, tothom s'atén a l'internet, que és global. Estem en una cultura global, no estem xerrant de trets característiques particulars. L'única cultura que ha sabut mantenir, i fins fa poc, va ser Anglaterra, per així que, per exemple, me'n record, els anys 90, vestimentes molt més visualment, culturalment, mostrar uns trets característiques més despassat. I després també hi ha un, en aquest model que dic, que és un model inclusiu de l'interculturalitat, que intenta d'alguna manera considerar tots els trets culturals que conviuen dins un espai concret, en aquest cas un municipi, evidentment és molt més fàcil, perquè els trets culturals i característics són molt més bons de delimitar, atreure tots aquests punts positius interculturals que poden potenciar una convivència, i desfer o intentar desgranar tots aquests trets culturals i col·lectius que es clouen a l'altre. L'altre, com dic, me refereixo a l'altre, és aquell altre negatiu que se construeix a partir de la diferència d'un respecte a l'altre, no? Per exemple, me sap greu d'entrar dins temes tan filosòfics en aquest cas, però sí que és vera que Baudrillard xerra de l'alteritat com una forma de construcció de l'altre cap a la negativitat, no? Per exemple, ell cita la dona és construïda a partir de l'home, a partir de la negativitat, és a dir, és l'alteritat de l'altre, no? I en poc en la cultura poden xerrar exactament de lo mateix, no? I crec que la Pobla ha de fer una feina importantíssima que des de les escoles, primer de tot, de fet, les conclusions del treball de final de màster eren precisament per aportar en el meu poble unes possibles solucions que jo crec que aporten positivitat i fins i tot algunes línies de feina que poden ajudar en el col·lectiu immigrant i també en el col·lectiu autòcton a mantenir unes convivències molt més positives i d'aprendre un de l'altre, no? I crec que la clau està aquí, en creure que una nova identitat és possible. No, això no vol dir renunciar a la nostra cultura ni molt manco, sinó que vol dir entendre l'altre i l'altre que ens entengui nosaltres. I és la línia que crec que hem de treballar. Què passa? Per desenvolupar aquests plans que són aparentment innovadors, que no ho són tant, primer de tot, burocràticament és complicat, tècnicament és complicat, i després el model cultural del país, en aquest cas, de país, no el tenim. I és complicat moltes vegades intentar modular una línia de feina des d'uns serveis socials que malauradament falten mans, són més assistencials. Sí que és vera que a la Pobla se fa una feina intensíssima a les escoles des dels serveis socials d'intentar explicar les emocions, de poder entendre des de ben petits a les escoles, treballar els dos col·lectius amb un a partir dels sentiments, una perspectiva pedagògica positiva, sistèmica, no? En aquest cas. I de fet, amb aquesta línia van on du en Carles Parellada, que és el mestre de la pedagogia sistèmica actualment, no? I un poc per encoratjar aquests professors i professores, mestres i mestres de al cap i la fi col·lectiu docent, a practicar aquesta nova perspectiva de concebre la pedagogia des d'una forma, en aquest cas, des d'una perspectiva sistèmica per atendre a la nostra diversitat cultural i social, al cap i a la fi.
Si vols podem seguir parlant d'educació i infraestructures, s'estan fent millores a tot l'entorn de la graduada, tot a través també de fons que provenen del Departament de Desenvolupament Local, i després també ens podries explicar una mica com està tot el tema del concurs pel solar de la nova escola.
Sí, estem fent, bueno, hi ha millores de l'entorn escolar, es va fer en el seu moment la millora de la via Alfàs, en aquella zona es veia que era molt inundable i s'han fet algunes actuacions per reduir precisament la recollida d'aigua, bé, reduir tots els embassaments que se feien allà en aquella zona, i ara mateix se farà la intervenció allà de la graduada. Tema del concurs, aquesta setmana hem fet una trobada amb els directors i els diferents presidents i presidentes d'APIMAR i també, directores de diferents centres escolars, i els tècnics, en aquest cas el secretari de l'Ajuntament, va explicar quin era el procediment que s'utilitzava a l'hora de fer un concurs per una escola, o bueno, en aquest cas per un concurs públic, no? Se'ls va explicar pas per pas com se feia i com se toca fer, i en aquest sentit van explicar que s'havia fet des de l'Ajuntament. És vera que encara aparentment mostres físiques no n'hi ha moltes, no hi ha uns avenços importantíssims, perdó, però sí que és vera que és necessari donar una empenta tècnica en aquest cas, perquè polítiques és veritat que s'està fent feina, i ara des de més estem mirant i precisament ens vam reunir per poder aportar el que nosaltres creiem que són els plets que haurien de complir l'escola. Evidentment després s'han de revisar tècnicament, però manco políticament aquesta passa l'haurem feta. Ara mateix l'escola està, fa 15 dies se va contractar un servei menor en aquest cas d'una tassació per contemplar quin és el preu en rústic però també quin és el preu en urbà. L'empresa de tassació ahir ens va fer ens va fer entrega de l'estudi, ja sabem quins són o quin és el preu dins rústic i dins urbà, i a partir d'aquí doncs ja fem una passa més i aviat, una vegada conformats els plecs, penso que tècnicament s'haurà resolt. Una vegada tot això evidentment s'ha de publicar, esperem que tot vagi bé, i com a encor les persones que s'han fet els contactes políticament mantinguin la seva postura i se presentin al concurs.
Molt bé, ja per acabar, perquè sabem que tens una reunió en tot aquest tema d'art i copes, només volia demanar-te sobre el partit, sobre més, seguiu amb tot aquest procés de primàries, vareu fer una primera passa per triar les persones que encapçalaran les llistes, diríem, però ara continuau aquest procés per triar la resta de persones que aniran en aquestes llistes. Això ja més de novembre, continuau ara, no?
Sí, ara estem mirant, de fet, crec que una de les coses que són positives en aquest sentit és aquest que nivell de transparència que s'arriba en el sentit de poder elegir qui són les persones que ens podran representar tant en el Parlament com en el Consell, no? Ara, dia 10 o dia 11, no estic segur, acaba el termini per poder presentar quines són perdona, el dia 15 acaba el termini de presentar candidatures. Estic contemplant de la por, veurem si pot aportar qualcú en aquestes primàries, no, evidentment no llistes, perquè el procés és transparent i se vota cada candidat o candidata que se presenti, i penso que seria molt positiu que cada poble presenti un candidat o manco un candidat, no? Perquè penso que, per exemple, el Consell de Mallorca o fins i tot el govern, aquesta amplitud de punts de vista dins d'una llista aporta un valor afegit dins qualsevol equip polític, no? I penso que és vera que d'una feinada, perquè bé, jo vaig estar fent feina durant 2 mesos en el partit concretament per preparar l'assemblea, i això ja du feina, imagina't unes primàries que implica moure tota la militància, tots els simpatitzants i simpatitzants que permetin que això quedi amb un valor, no? Que forma part de l'estratègia política de seguir endavant i amb un dels pilars que és la transparència i sobretot la participació des de la base, no? Crec que és el valor afegit de qualsevol partit de l'època actual, una democràcia més directa.
Això serà el 10 de novembre, a la plana web de Més poden trobar informació exactament de com se pot fer, perquè destacar que no només és per militants, vull dir que tota persona se pot inscriure en aquesta fase de primàries, també és per simpatitzar, vull dir que és una cosa oberta, tothom qui vulgui dir la seva, no?
Exacte, sí, en aquest cas és veritat que els militants poden participar, però també poden participar persones que no siguin del partit directament, no? Uh-huh. Evidentment, si un se presenta és perquè el manco simpaties en té, no? Uh-huh. Sí, penso que també això és una clau positiva, és a dir, tu creus en un projecte i no fa falta que estiguis etiquetat dins el projecte, però ets una persona independent que entres dins bé, això tots els partits, aquesta formulia és la figura de ser independent, no em fa falta que sigui militant. En aquest cas, simpatitzants també reben aquesta informació, però com bé has dit, les persones que no siguin ni simpatitzants ni militants, doncs també poden aportar la seva candidatura, han d'emplenar el formulari, uh-huh. I a partir d'aquí cantar sort, veurement si és possible, no?
Molt bé, gràcies Toni Simó. Molt
gràcies
bé,
aviat
estarem pendent de qualsevol comunicació oficial sobre art i copes, uh-huh. I tots altres coses que puguem afegir, per exemple dates concretes d'una nova celebració, uh-huh. Així que gràcies per haver passat per aquí.
Gràcies a vosaltres, sí, jo tan aviat com pugui donem aquesta informació, i sí que és veritat que he de dir que va ser una decisió difícil de prendre, però penso que és necessari.
Molt bé, gràcies.